més, benvinguts a Sintonia Alfa, el primer programa de setmana a Catalunya Ràdio. Avui parlem de la mirada interior, de com coneixem-nos a nosaltres mateixes per dintre. I ho fem amb un gran amic vostre, amb André Malví. André.
Bona nit.
Un cop més a Barcelona.
No, a Barcelona, al lado tuyo.
¿Y de tu bien de Sintonía Alfa?
Sí, pero en realidad yo he bajado para ti. Muy fundamentalmente.
Ets fundamentalista.
No us esteu equivocant. Aquest és l'últim programa de la sèrie Sintonia Alfa, que va fer el nostre company Andreas Faber-Kaiser en aquesta emissora i a aquesta hora, la nit del diumenge del 20 al 21 de març de l'any 1994. Concretament, 25 dies abans de morir. La nit del 14 de març es va desencarnar i ens va deixar, però el seu esperit encara es viu entre nosaltres. I avui, que es compleixen exactament els 5 anys des de la seva desaparició, els seus companys i aquest programa, Catalunya Màgica, hem volgut fer un homenatge a la seva memòria, destinat especialment a tots vosaltres, a tots els oients, a tots els amics d'abans i d'ara de l'Andreu Faber-Kaiser. Us està parlant Sebastià Darbó.
Emissió número 168 de la sèrie de misteris, antropologia fantàstica i temàtiques alternatives, Catalunya Màgica. Quart any, a Catalunya Ràdio.
Coneixeu l'obra d'Andreas Faber-Kaiser? Sabeu que era el més seriós investigador del fenomen ovni a Catalunya i Espanya? Coneixeu els fets inquietants que va investigar? Sabeu que va ser guardonat amb el Premi Astronàutica? Coneixeu els enigmes que envolten el final de la seva vida?
Tot el món que envolta la vida d'un investigador dels grans misteris que ens envolten, explicat pels seus amics, companys i familiars, en el programa que ara comença, avui, dedicat a...
Recordant Andreas.
El 14 de març de 1994 va morir Andreas Faber-Kaiser a l'Hospital Trias i Pujol a la ciutat de Badalona. Uns dies després, la nostra companya Magda Llurba, que els diumenges a la nit feia el programa Gran Angular, després del seu programa, Sintonia Alfa, li va dedicar un record molt especial.
Hola, bona nit. Com molts de vosaltres ja deveu saber, dilluns passat va morir a Barcelona Andreas Faber-Kaiser, director i presentador de l'espai Sintonia Alfa, que en aquests mateixos moments hauria de començar a Catalunya Ràdio. L'Andreas, com el coneixíem els companys, ens va deixar després d'una llarga malaltia i la seva desaparició ha significat també la de Sintonia Alfa. Suposo que estareu d'acord amb mi si us dic que seria absurd intentar fer el programa de l'Andreas sense l'Andreas. És per això que Catalunya Ràdio, emissora que s'ha de mantenir fidel als seus oients, fins i tot en els moments més dolorosos, ha avançat l'horari del Gran Angular, programa que habitualment començava després del butlletí horari de les dues. Avui, però, m'agradaria dedicar els primers minuts del nostre espai a recordar Andreas Faber-Kaiser, un ufòleg i investigador de fenòmens esotèrics que l'estiu de 1988 va entrar a formar part d'aquesta casa amb el programa Què volen aquesta gent? Aquesta va ser la seva carta de presentació.
Hola, bona nit. Soc Andreas Faber-Kaiser. Comencem avui
un nou cicle de programes dedicats a la problemàtica extraterrestre i el repte que representa la ja habitual visió d'objectes volants no identificats per part de milers de testimonis a tots els països del món. Ens proposem parlar-ne des de totes les seves perspectives. Moltes cròniques antigues narren visions d'objectes volants desconeguts. Tenen la mateixa aparença i mobilitat dels que es veuen avui en dia. Hi ha testimonis que diuen haver tingut o tenir contacte amb els tripulants de naus que no procedeixen del nostre planeta. Molts diuen haver vist sortir aquestes naus de les profunditats del mar. Per altra banda, molts diuen que estan en contacte telepàtic amb éssers extraterrestres. Tot això ho anirem exposant les pròximes nits. Però d'entrada no ens pronunciem a favor ni en contra de la presència d'intel·ligències extraterrestres entre nosaltres. Plantejarem cada un dels aspectes del problema i els analitzarem amb la serietat que es mereix. Un cop complert el cicle d'aquests programes, potser estarem en condicions de pronunciar-nos en un o l'altre sentit. Potser podrem intentar contestar la pregunta que plantegem al nom mateix del nostre programa. Què volen aquesta gent?
Bona nit, Sergi Faber.
Hola, bona nit a tothom.
Com estàs?
Bé, estic bé.
Fa anys que no venies per aquesta casa?
Doncs fa exactament 5 anys i 20 i pico dies.
Què et sembla aquest programa que estem fent avui?
Home, ja sé que feia temps que anava darrere de muntar un programa així i de que jo vingués.
Home.
I crec que, bueno, després de 5 anys potser ja era el moment.
El fill d'Andreu, Faber, ha de venir. I nosaltres t'ho agraïm, en nom de tots els oients i de tots els seguidors del teu pare.
És precisament per aquests oients i per aquests seguidors, doncs, que avui estic aquí.
No t'ho pots imaginar, els milers de connexions, d'emails, de trucades. Ja sé que sembla exagerat, no? Però molta gent que venen demanant el programa i que un dia parlessin de la tasca que va portar el teu pare. També tenim avui com a convidat un altre amic de l'Andreu i nostre, el Pere Lloberes. Bona nit, Pere.
Hola, molt bona nit.
Què tal?
Molt bé.
Què pots afegir? A més, està bé.
Bé, que penso que l'Andreas evidentment es mereix que després, al cap de 5 anys, recordem qui va ser, en quina valentia va afrontar moltíssimes coses, i penso que, bueno, també convé dir que a mi m'agradaria estar aquí avui com a representant potser dels milers i milers d'oïdors de Sintonia Alfa, també d'Arxiu Secret, també de què volen aquesta gent, però sobretot de Sintonia Alfa. Jo sé que tots ells en aquests moments ens estan escoltant
i gravant.
Tots ells, pràcticament. Sí, sí. Vull recordar, per exemple, l'Oriol, el Calixto, el Lluís Bru, la Llum, etc, etc, etc.
És que fins i tot per internet, per aquest programa, Catalunya Ràdio l'emet per internet, de diferents llocs d'Espanya i dels altres països volen gravar.
Sí, sí, em consta, de més, de que mitja Espanya penso que l'està escoltant o l'està gravant.
Molt bé. Amics oients, aquí tenim el fill de l'Andreu Faber-Caixa, el Sergi. Tenim també el Pere Lloberes. A partir d'ara, si voleu preguntar-li quelcom al Sergi Faber, els micròfons estan oberts. Nosaltres anirem passant, mentrestant, petits talls, petits documents sonors sobre l'obra de l'Andreu Faber-Caixa.
La vida d'en Faber-Kaiser sempre va estar encerclada d'hermetisme, perquè ell era una persona molt discreta. Això no obstant, els seus seguidors sempre han tingut cert interès a saber com va començar a fer el seu primer programa a Catalunya Ràdio. Ho explica una bona amiga d'ell que coneix bé el tema, la Carme Domènech.
Bona nit, Carme.
Hola, bona nit.
Què te'n recordes del nostre amic, de l'Andreu?
I a tu què et sembla? Què et sembla?
Que sí,
un
que
amic
sí.
Com aquest, no n'he... Bé, sí que en tinc, però vaja, no s'obliden. No s'obliden.
Era amic teu des de fa molt, no?
Home, mira, d'això sempre se n'ha parlat molt. L'Andrés era amic de tothom, jo crec, no? El que passa que era una persona molt reservada, almenys tal com jo el veia, i jo vaig tenir la gran sort de conèixer-lo, potser, doncs, mira, sort i desgràcia, perquè van ser molt pocs anys els que vaig poder gaudir de la seva amistat, i el vaig conèixer, doncs, arrel del primer programa que ell va començar aquí a Catalunya Ràdio, que era El que volen aquesta gent. Era un programa...
Quin any?
Això, ui, ara sí que m'heu agafat, això deuria ser el 88 o 87. Aviam, deixa'm anar una mica enrere. Ara, ja et dic, m'heu agafat, però em crec que això va arrencar el 87.
Sí.
A l'estiu del 87, si no m'equivoco. O sigui, era un programa que només es feia els dos mesos d'estiu, com a programació d'estiu, i d'alguna manera un programa pilot que el cap de programes de Catalunya Ràdio...
L'Albert Rubio era.
Sí, Albert Rubio en aquell moment, doncs feia per veure què tal, si l'audiència, aquest tipus de temes interessaven, a pesar de que en aquell bloc de programes només es tractava el tema OVNI, i va tenir tant d'èxit en tots els sentits, en l'Andreas com a presentador i director, o sigui, que va ser tan exitós que es va acordar, doncs, ja prolongar el tipus de programa, però ja amb un altre nom, llavors, ja es deia Sintonia Alfa, eh? Uh-huh. Però va ser una experiència molt maca, jo me'n recordo molt, i arrel d'això vaig conèixer amb l'Andreas, o sigui, jo sabia de l'Andreas, tenia moltes referències, i per descomptar que molt bones, per la seva revista, Mundo Desconocido, teníem molts amics comuns, però no havia tingut mai l'ocasió de conèixer-lo personalment. I arrel d'aquest programa, doncs, l'amistat que m'unia amb l'Albert Rubio, i bé, pues, l'Albert em tenia confiança, em deia, Carme, tu que estàs amb això dels osnis, que... qui creus que podria dur aquest programa? En fi, no sé, vam...
Però li vas proposar tu? O...
Bueno, mira, jo en aquell moment, el perfil que ells cercaven, ells, vull dir, com a entitat, com a empresa, doncs, clar, jo veia que l'Andreas Faber-Kaiser, a pesar de que jo no el coneixia personalment, em semblava que era la persona més adient, no? Perquè, esclar, ells, mirant el futur del programa, que volien tractar diversos temes, no solament l'ufologia, doncs, clar, jo li deia, mira, l'Andreas ha dirigit una revista pues, que s'han tractat tot aquest tipus de temes que probablement seran els que seran el producte del programa futur. I, és clar, pensàvem en altres persones, que són encantadores i fantàstiques, en Antoni Rivera es va pensar en un determinat moment, però, és clar, l'Antoni, tots sabem que és un gran investigador d'ufologia i altres temes paral·lels, però que, és clar, com a per controlar i dirigir un programa on es tractessin tot tipus de temàtiques de tipus esotèric i tal, doncs semblava que era la persona adequada,
sí.
No? Aleshores, doncs, bueno, jo li vaig suggerir, però bueno, vull dir que no va ser una cosa solament meva, i casualment, que això és una anècdota molt maca que jo sempre explico, jo li vaig dir a l'Albert Rubio, dic, mira, l'Andrés Faber-Kaiser, per mi, crec que és el perfil d'home que, o de persona, perquè no és que es busqués un home, no?
Uh-huh.
I aleshores li vaig parlar d'ell. I jo llavors no tenia el seu telèfon, l'havia tingut molt temps, però ell havia canviat de casa en aquell moment, l'Andreas, i jo havia quedat sense tenir-lo localitzat. Però li vaig dir, mira, demà, sense falta, te'l passo. Hi havia un amic comú que sabia que me'l donaria, i l'endemà em truca a l'Albert Rui i em diu, Carme, ja no fa falta. Diu, aquesta nit, eren a les 3 de la matinada, es va trobar amb l'Andreas Faber-Kaiser en els passillos de Catalunya Ràdio, que l'havien acabat d'entrevistar, no sé si era algú que feia programació de nit, ara en aquell moment no puc dir-te aquí, i, en fi, es va topar amb l'Albert quan acabava l'entrevista. I llavors l'Albert va dir, escolta, vine cap aquí, que vull parlar amb tu, i ho van ja deixar lligat. I l'endemà ja et dic que l'Albert em va dir, mira, Carme, ja està fet, és l'home. I vaig estar molt contenta, i a partir d'aquí llavors ens vam conèixer. O sigui, vam tenir un dinar amb l'Albert i em vaig conèixer amb l'Andreas. Però bueno, ja dic, vull dir que el mèrit és de l'Andreas i de tothom, vull dir que ell s'ho va guanyar, no? Evidentment era un professional com una casa, i jo, pues, a partir d'aquí va sortir l'amistat, una amistat que a vegades podríem dir que era molt diplomàtica. L'Andrea és una persona molt, molt reservada i feia molt bé, jo l'entenc molt bé ara. Durant un temps no entenia aquesta postura que tenia envers la gent, a vegades molt tancat, reservat. Però un investigador, cada vegada he comprès més aquest aspecte, no? Ha de ser així. Jo ho dic perquè jo, ja saps que he fet els meus pinitos també amb la ufologia, i com, i s'ha de ser reservat. A vegades, pues, en fi, tens accés a coneixements, a coses, a històries que no es poden divulgar de moment, o sigui, et tornes desconfiat, eh? A vegades jo mateixa ja no saps qui ve a trucar-te a la teva porta o qui és aquesta persona que t'està telefonant. Aleshores et vas tancant, et vas tornant una mica desconfiat, i això dona la imatge que ets una persona rara, però vaja, ell era una gran persona amb un cor, bueno, increïble. Això és el que em sembla que tots els que el coneixem coincidim, no?
I després el vas continuar seguint amb el programa Sintonia Alfa fins ja a la seva desaparició.
Sí.
Ho vas viure també, el tema de la desaparició?
Home, sí, sí, la vaig viure i malviure, no? Vull dir, patia molt, perquè jo el veia, ell, com et dic, sempre amb la postura, vull dir, ferma, al peu del canyó, fins que ja pràcticament em sembla que només va deixar d'atendre 3 o 4 programes, però evidentment sabíem el que ell estava patint, i a més va patir molt a nivell físic, molt, perquè aquesta malaltia que se'l van dur, doncs, és molt cruel, però sempre al peu del canyó. I jo recordo un sopar un mes abans de morir que vam tenir amb el Juanjo Benítez, hi havia també, em sembla, el Pepe Rodríguez, el Sergi, la Mònica, i l'Andreas estava ja, ell sabia ja que eren l'últim sopar, jo diria, no? Que tenia, doncs, probablement així públic, perquè no sortia ja, no volia sortir. Va fer un gran esforç aquella nit, el que passa que li feia molta il·lusió, doncs, felicitar el Juanjo Benítez. Havia vingut amb ocasió que presentava un llibre a l'Ateneu, el Juanjo, i llavors l'Andreas, doncs, va venir amb aquell sopar. I la veritat, el vam veure, bueno, el Juanjo va fer una expressió quan se'n va anar, l'Andreas va dir, ja no el tornem a veure. I realment, bueno, ara m'estic emocionant. I després, bueno, encara vaig poder parlar amb ell per telèfon, potser 10 dies abans de que ingressés ja a l'hospital, i va ser fantàstic. Em va dir, Carme, endavant sempre, endavant. Sí, no, que animant-nos
amb
la investigació, que siguéssim valents.
Què és el que fas? Què és el que fas, tirar endavant?
Home, esclar, sí, s'intenta, i és el que sempre divulgo a la gent, que siguin valents, que no tinguin por, que si creuen en algú que ho segueixin, i sempre que no es perdi el punt de partida. I bé, què més et podria dir? Era una meravella. Una persona, de veritat, molt maca. Molt maca, i bé, a mi em va deixar un gran buit.
A tots.
Que tu, evidentment, has seguit aquest programa amb molta professionalitat i evidentment que ho fas molt bé, molt bé, molt bé.
A vegades, per parlar més del conte, va tenir algun problema.
Sí, sí, sí que és veritat.
I ho pot escriure més del conte.
Sí, però amb el Pacte de Silencio, per exemple, jo penso que va ser un llibre que precisament no tocava cap tema d'aquest, ni d'ovnis, ni de res de tot això, ja ho sabem, no? El tema de la colza. I aquest llibre, per mi, bé, va ser el que li va portar pitjors conseqüències.
Això... Sembla ser que tornarà a ser editat, oi?
Sí, 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 això vaig parlar amb el Sergi, amb el seu fill, fa cosa d'un mes, i em va dir que havia, doncs, pres la decisió d'editar-lo ell mateix, el mateix fill, i crec que ara, o si no ha sortit, deu estar ja a punt de sortir. El primer llibre aquest, de Pacto de Silencio, és una reedició, i després em va dir que tenia intenció ja d'anar traient els altres llibres. Perquè és evident que els seus seguidors, o la gent que havia llegit els seus llibres i tal, doncs ja els tenim, però hi ha molta gent que s'ha quedat amb les ganes d'arribar amb aquests llibres, que eren fabulosos, investigacions fetes per ell, i que no estan esgotats, i ningú s'havia fet el plantejament de tornar-los a editar. I ara el seu fill, doncs, em va donar la notícia fa un mes que sortia el Pacte de Silencio.
Molt bona notícia. Gràcies, Carme.
A vosaltres, i jo agraïda de que li feu aquest homenatge, eh? Molt agraïda,
no,
com a amiga, no, que vaig ser.
Era amic i company.
De... Ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé.
Bona nit.
Gràcies, Sebastià.
Bona nit.
La seriositat que Andreas Faber-Kaiser anunciava en aquell primer programa va ser sempre una constant a la seva feina, tant dins com fora d'aquesta casa. Autor de molts llibres d'ufologia i fenòmens esotèrics, el seu afany d'investigació el va portar a viatjar per tot el món i va representar l'estat espanyol als principals congressos internacionals. També va ser el director i editor de la prestigiosa revista Mundo Desconocido i coordinador internacional de la revista Más Allá de la Ciencia. Va rebre diversos guardons, com ara el Premi Nacional d'Astronàutica Julio Marial, i va constituir el primer curs d'ufologia que es va fer en una universitat espanyola. Pel que fa a Catalunya Ràdio, l'Andreas va dirigir, realitzar i presentar, com hem dit, Què volen aquesta gent?, el programa especial Arxiu Secret i Sintonia Alfa, del qual, avui fa una setmana, vam poder sentir l'última edició.
Sintonia Alfa.
Bé, Sergi, ja tenim el primer tema que ens l'ha donat la Carme Domènech. És cert que surt el llibre Pacto de Silencio?
A veure, és cert que el llibre surt. El que no és cert és que jo l'hagi decidit editar personalment.
Tu no l'edites?
No l'edito jo. A veure, durant aquests 5 anys, doncs, amb la meva germana vam prendre la decisió, doncs, de no moure més l'obra en principi, no? No per cap qüestió concreta, sinó simplement potser pensàvem que no, doncs, que no hi havia necessitat o que no era el moment o altres causes. Aleshores, ens fa qüestió d'un any, un any i mig, un amic conegut, amic del meu pare i amic nostre ara actualment.
Un editor.
Sí, exacte.
Quin editor és, per saber-ho?
Ah, no, ara ho dic.
Ah, va.
No, doncs va prendre la decisió de muntar una petita editorial i va considerar interessant reeditar l'obra Pacto de Silencio i, bueno, doncs li hem cedit els drets per l'edició en espanyol, no?, per reeditar l'obra, i està al carrer ja actualment.
Qui l'edita?
L'edita Roiland Edicions. Com he dit ara, és una editorial molt, molt jove, que un any de vida escàs i 4 títols. Entre ells aquest, la reedició de Pacto de Silencio, que s'ha procurat que es fos una reedició, doncs, molt acurada i molt fidel a la edició original, no? Hem procurat retocar només el mínim per actualitzar 4 dades.
Pacto de Silencio. Ja està al carrer.
Ja està al carrer. A veure, la distribució és el tema més conflictiu, perquè evidentment amb una editorial així tan petiteta, de moment abarca Catalunya. O estem procurant, bueno, estan ells procurant que abarqui la major zona de Catalunya. De tota manera, també es pot comprar per e-mail, si algú li interessés.
A veure, tu tens la pàgina web, que és la pàgina de la web del teu pare, uh-huh. Quina adreça és? Perquè aquí cada vegada que ens la demanen, es veu que en tens 2 d'adreces. Home,
bueno, de fet,
l'altre dia no vam poder explicar quina adreça era. Tu,
no, perquè l'he anat canviant.
Digue-la, va.
A veure, l'adreça actual és, bueno, http://.
Sí.
I aleshores tot en minúscules.
Les 3 Vs, no?
No hi ha 3 Vs.
3 Vs, bé.
O sigui, després de la doble barra, bé. Personal, 1, amb número.
Sí.
Punt, IDDEO.
ID és
IDDEO. IDEO, amb dues Ds.
Sí, amb dues Ds.
Punt ES.
Sí.
/ RED. O sigui, RET.
RED.
T.
AT, en RED.
RED.
De retrovisió.
Exacte, bueno, no volia dir.
No,
vaja.
No, digues.
00324. Això amb números.
Sí. HTTP, 2 punts, 2 barres.
2 barres.
Després, tot en minúscula.
Tot en minúscula.
Personal.
1.
1. Punt.
IDEO
amb 2 Ds. IDDEO. Punt.
ES.
ES. /
RED.
RED, amb T final.
T final.
Punt.
00.
3, 2, 4.
Exacte. De tota manera, jo sóc conscient que aquesta adreça és molt llarga i molt complicada. N'hi ha una més curta, que de fet és un servei redireccionador.
Digues.
que és bastant més...
Quina és?
Més fàcil de recordar, que és el mateix, HTTP, dos punts, doble barra, ara sí, www.
Les tres uves.
Punt lanzadera.
Punt lanzadera.
Punt com.
Punt com.
Barra AFK.
Barra F?
AFK.
AFK, amb minúscula, eh?
En minúscula tot, sí.
AFK.
Sí, aquesta és bastant més fàcil.
Sí, HTTP, dos punts, dos barres, tres B baixes, W, punt lanzadera, punt com, barra AFK.
Exacte.
Pere, ho has entès, no? I després nota.
A la perfecció. Al final, eh?
Acabant amb la qüestió del llibre. Tinc entès que aquest llibre es pensa fer algun acte de presentació. Saps alguna cosa d'això?
A mi personalment no m'ho han comunicat. Jo ho sé, malauradament o afortunadament, de manera indirecta, per gent que m'ho ha comentat, no? Sobretot l'editor, amb ell sí que li van comentar. No és ben bé un acte de presentació del llibre, el que es pretén. El que es pretén és fer, em sembla que és el dia 20, a la llibreria Síntesis, doncs volen fer una taula rodona, una xerrada, no sé exactament el què, perquè ni hi he anat ni hi penso anar.
Que això és...
Em recorda el meu pare, però jo he de dir que, vaja, no sé, ho vaig llegir a... perquè un amic meu m'ho va deixar llegir a la Sèptima Llama.
Sí.
Doncs la nota, un requadre informatiu de que es feia això, però jo vaig quedar absolutament al·lucinat amb el títol, o sigui, deien textualment escrit Andreas Faber-Kaiser, claves per a su misterio.
Ui.
O sigui, jo, sincerament, m'agradaria que algú m'expliqués encara què claves i de què misterio hablen, però vaja, serà qüestió de que cadascú, doncs...
Aquest era el títol de la conferència o de la presentació aquesta, no?
Ah, exacte.
Que dius que ho faran a la llibreria Síntesis, que em sembla que és el carrer Urgell?
El carrer Urgell, una mica més amunt de Gran Via.
Urgell cap a Gran Via.
Pujant entre Gran Via i Diputació.
Sí, sí, sí. Aquí l'anunciem moltes vegades, perquè fan conferències. I a veure, el dia 20 a Síntesis. Què més volies afegir? Què vols parlar tu?
No, digues. Simplement dir, a veure, jo em consta que això no és que ho organitzi Llibreria Síntesis tampoc, ho organitza un altre personatge independentment que li lloga el local per organitzar aquest acte.
Sí.
Jo no vull dir que la gent no hi vagi, l'únic que vull dir és que em sembla bastant, no sé, al·lucinant, no? Que es vulgui donar claves per a su enigma, o sigui, no sé. Potser caldria aclarir abans de què enigma estem parlant. Jo no crec que el meu pare tingués cap enigma que necessités de gaires claves.
I tu no creus que ho fan de bona fe per recordar el teu pare amb motiu del cinquè aniversari de la seva mort?
Bueno, a mi em consta que això ho han estat fent any rere any, vull dir, des que va morir.
Per recordar-lo.
És la cinquena vegada, em sembla que ho faran. No sé si és per recordar-ho. O hi ha algun altre interès darrere, no sé.
Molt bé. Dit això, donem pas als oients que volen intervenir i preguntar les claves i el que no són claves sobre Andreu Faber-Kaiser.
Si us interessa el tema d'avui, si voleu participar i explicar la vostra experiència, si voleu preguntar o aportar informació,
truqueu a Catalunya Ràdio, al telèfon directe. Preneu una nota. 93-201-7474. Programa Catalunya Màgica. Esperem les vostres trucades. Connexió amb l'oient.
Ja tenim rectificacions, Sergi, d'aquestes notícies que has donat. Mira, l'homenatge aquest o la conferència no és el 20, és el 22, el dia 22. Llibreria Síntesis, carrer Urgell, número 86. Sembla que és a les 12 del migdia, doncs... l'hora del vermut.
Doncs molt bé.
No a les 12, no a la mitjanit. Eh?
No ho sé. La veritat és que a mi personalment no m'ho han comunicat. O
sigui. D'acord. Endavant, Terrassa, bona nit. Sí, Terrassa? Bona nit.
Que és a mi?
Sí, és de Terrassa, vostè?
No, de Barcelona.
Ah, doncs Barcelona, digui.
Mira, jo trucava perquè... A veure, jo tinc el llibre del Pacte del Silencio.
I quin és el seu nom?
Maria Àngels.
Digui, Maria Àngels.
I em va costar 3 mesos localitzar-lo. O sigui, vaig anar a uns grans magatzems que hi ha a la Diagonal i a la plaça Catalunya, que tothom ja sabem qui són. Em van tenir entretinguda un mes i mig, dient-me doncs, que me'l demanarien, però que no arribava, Llavors se'm van cruzar els cables, vaig trucar aquí a Catalunya Ràdio, vaig parlar amb el que llavors agafava el telèfon i em va donar el nom o més o menys l'adreça, una editorial que tenien aquest llibre i que n'hi havia bastants. Bueno, el cas és que era Josep Tarradellas i em vaig patejar Josep Tarradellas fins que la vaig trobar.
La llibreria Josep Tarradellas?
No. Una editorial que es diu Editorial Melissa, que està a Josep Tarradellas 129.
Ah, prenem nota. Editorial. I allà tenen el llibre?
Allà, fa dos anys, la Pilar Matos, a Ràdio Salut, va fer un programa que també va parlar de l'Andreas. Llavors jo vaig trucar perquè la coneixia, bueno, la conec, i li vaig dir que jo tenia aquest llibre i tal, i bueno, que quan jo vaig penjar també vaig explicar el que ara estic explicant aquí, i va haver-hi moltíssimes trucades, que tornés a donar l'adreça, que tal i que qual, i bueno, exacte.
Torna-ho a donar, Editorial Melissa?
Sí, Editorial Melissa, sí. Josep Tarradellas 129, i si voleu us donaré el telèfon.
No cal, Josep Tarradellas.
Bueno, dic-lo del telèfon, perquè fan un horari una mica raro.
Digui el telèfon.
439.
Amb el 93 davant, eh?
Sí.
439.
39.
39.
30.
30.
Llavors jo vaig arribar allà i sí, de llibres n'hi havia, però moltíssims, eh?
Del Pacte del Silenci.
Sí, senyor. La primera edició, tinc jo del març del 88.
Del 88.
Llavors, bueno, jo quan el vaig comprar, l'Andreas encara vivia, i, bueno, el que em va sorprendre, i els vaig explicar jo que en aquest magatzem, doncs, que em van dir que aquests magatzems d'aquí a Barcelona que es havia agotat. Diu, com es pot estar agotat si aquí en tenim quantitat? El que passa és que, a veure, la primera edició la va fer una empresa i aquesta empresa va ser absorbida per una altra, però que allà n'hi havia moltíssims, però molts, eh?
Ah, doncs moltes gràcies, Maria Àngels.
Vull dir, a mi em va costar, ja dic, 3 mesos localitzar el llibre.
Escolti, molt amable.
No, a veure, vull dir, el sentit que s'ha tornat a editar, doncs el millor, si s'acaba aquesta edició que ha fet ara el fill, doncs aquí doncs, en podeu trobar més.
Moltes gràcies, Maria Àngels.
I des de l'Ego, vull dir, el llibre és estupendo, i el que ha dit la senyora que ha trucat, que aquí li van venir els problemes a l'Andreas per culpa d'aquest llibre, perquè diu verdaderes veritats. I vull dir, és esgarrifós llegir-lo per les veritats que explica.
És el de la colza.
Sí, exacte, el Pacte del Silenci.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
De res. Gràcies. Bona nit. Moltes felicitats pel programa.
No, gràcies a vostè per escoltar-nos.
Adéu.
Bona nit. A veure, ara ja no sabem si anem al Vallès, a Mataró. Em diuen que anem al Marisma. Mataró?
Hola, bona nit.
És Mataró, oi?
Sí.
Digui.
Soc Narcís.
Hola, Narcís.
Bona nit, Sebastià.
Escolti, li vull dir una mala notícia per vostè, eh?
I això?
Que el programa que pensàvem fer el mes que ve sobre els visigots...
Sí.
Com, a veure... Com la setmana que ve no hi haurà programa, perquè hi ha la nit dels Oscars,
sí.
Tenim que enrededir tota la programació, aleshores tindrem que passar el seu tema dels visigots un altre mes.
No té cap classe d'importància.
Els Oscars són els que manen.
No, vull dir, no té cap classe d'importància, o sigui que... Perfecte, quan sigui el moment que sigui.
Molt bé, ja pot continuar.
Doncs vull saludar el Sergi i el Pere. El Sergi no havia tingut ocasió de parlar-hi mai, el Pere sí. Doncs, en fi, els hi agraeixo moltíssim. I a tu també, Sebastià, perquè jo crec que ets el gran impulsor i amb això pues, has demostrat tenir molta sensibilitat, cosa que t'honra, no?, i cosa que et dignifica. Doncs jo no podia pas deixar passar per tenir un petit pensament pel quin va ser un dia pues, un home que jo vaig, no sé, vaig admirar moltíssim i que l'he considerat d'un gran nivell, o sigui, un home que... Ja pel fet de que portava un nom tan internacional és que ell ho era internacional. Tinc una petita anècdota que sempre que parlàvem, aleshores vam estar parlant molt de temps dels templers i de vegades em preguntaven si és que ets templer, tu deia, no ho soc, saps per què? Perquè no soc prou bo per ser-ho. En fi, dit això, vull dir, deixaré puesto en els altres, saludar en el Pere, saludar en el Sergi i preguntar-li en el Sergi si continuarà els passos del seu pare, si és periodista o si va per aquest camí.
Doncs, mira, Narcís, en principi, no he enfocat a la meva trajectòria professional cap a la divulgació d'aquests temes.
Sí.
Però la qual cosa no vol dir que no em segueixin interessant i no segueixi investigant jo pel meu compte.
Naturalment, pel fet que, com ho diem aquí, de quedar amb els catalans, ho has mamat de tota la vida.
Exactament.
Són coses d'aquestes que, per força, tant de criar, recordo d'una anècdota que explicava el teu pare, que la teva germana va fer el camí de Santiago, te'n recordes?
Sí, sí.
Que va tenir aquells problemes amb aquells templers, amb aquella gent mig boja, te'n recordes, no?
Sí, me'n recordo, sí.
Sí, doncs força. Molt de gust saludar-te, Sergi.
Igualment.
Doncs, adéu, Pere, i gràcies per tot, Sebastià.
Adéu, Narcís, és un plaer.
Adéu, bona nit, bona nit. A veure, el nostre enginyer de so, el senyor Oriol Fidalgo, ens dirà cap a on vol que anem. Em sembla que anem cap a Sant Boi, oi? Bona nit, Sant Boi.
Hola, bona nit.
El seu nom?
Soc Miquel.
Oi, Miquel.
Volia saludar-te a tu i volia saludar-te a tots. Tots els que hi ha allà, a Sergi, a la fill d'Andrés. I, bueno, més que res, volia recordar aquella nit màgica d'una nit dels ignorants que va anar a l'Andrés a parlar una mica dels temes aquests. És que més que res volia dir, perquè he escoltat la Carme Domènech, que contava el tema de com havia entrat Andrés a Catalunya Ràdio. I jo volia fer així, volia recordar aquella nit, la nit dels ignorants, que l'Andrés va parlar amb el Carles Cunill sobre aquests temes, aquesta història, si me'n recordo, que es va col·lapsar.
La primera nit?
Sí, sí, d'aquella nit. Solament anava com convidat a parlar de temes i tal, i es va col·lapsar la nit dels ignorants. I és més, el Carles es va preguntar si volien que continuï parlant el tema, perquè ja saps com anava la nit dels ignorants, no?
Sí, era diferent.
I amb l'intermedi de les notícies, jo vaig parlar dues vegades amb l'Andrés aquella nit, o sigui, van trucar a tothom dient que sí que continuava, i jo crec que això va ser l'espurna de l'inici de l'Andrés a Catalunya Ràdio.
Sí, sí.
No, va ser exactament aquest. Sí, sí.
Sí, sí, sí,
va ser arrel d'aquell programa La nit dels ignorants. Sí,
me'n recordo, bueno, va ser una nit màgica, no? I bueno, més que res, volia dir això i recordar l'Andrés, no?
Moltes gràcies, Miquel.
Sobretot el que sempre li reprotxaré a l'Andrés, entre cometes, és que mai va dir el que ell sabia.
Home, sí que deia el que podia, eh?
Poca cosa. Normalment deixava parlar als seus convidats i quan li preguntaven, i sempre jo em figurava que feia com un encogit de, sí, no?, com dient, això m'ho reservo. I, escolta, això em va quedar una mica... Em va deixar una mica...
Insatisfet,
no? Però mira...
Bueno, de tota manera, hi ha tots els seus llibres i 75 números de Mundo Desconocido, més dos extras.
Sí,
on ell publicava, doncs, clar, cada número un editorial, no?
El que passa que per trobar això del Mundo Desconocido malament ara, no?
Sí, hi ha una persona... Ja arribo, el Pere Llobera. Sí, tenim una connexió des de Galícia, perquè veig que ens escolten des de tot arreu, que un home ofereix la seva col·lecció i la ven. Ara, la ven el qui pagui més. Tots, eh? A veure què se li pot donar. Perquè veu que ho estan escoltant a tot arreu.
El millor puesto.
Bueno, doncs moltes gràcies a l'Andrea, sobretot, dir-ho des d'aquí.
Moltes gràcies, Miquel.
Agrair a l'Andrea a tot el que ens ha donat i bueno...
Moltes gràcies, Miquel.
I fer camí.
Gràcies.
Sí.
Bona nit. I des de Sant Boi, em sembla que hem vingut cap a Barcelona, cap a Ciutat Vella. És així? Bona nit.
Hola, bona nit.
De Ciutat Vella?
Sí.
Molt bé, el seu nom.
Francesc.
Digui, Francesc.
A veure, tres cosetes. Amb el tema del pacte de silenci, una pregunta d'aire. Amb el tema del Nemacur, de la Valle, tot això... El meu dubte és per què no es va fer servir mai en tots els temes dels judicis, etc. La deixo a l'aire. En resumeixo. La segona cosa, el tema del llibre. Jo, amb el tema dels somnis, doncs no sóc un fanàtic, no ho crec. Em va costar molt de trobar el llibre, parlo ara de fa 4 anys, perquè les llibreries més importants de Barcelona l'havien col·locat entre temes, i no us enfadeu, esotèrics o d'aquests. Era molt difícil. I tercera pregunta, aprofitant que està aquí la família, què va passar amb els apunts dels quals va parlar a la seva...
Els arxius?
No, sobretot amb els estudis que esmentava en Andreas, els últims temps, sobre els estudis de la SIDA, de la implicació de la president Carter per eliminar els habitants del continent africà, vull dir, qualsevol que hagi seguit en Andreas sap de què parlo.
Sí. Ara el Sergi ens ho contestarà. D'acord, Francesc? Són tres preguntes, eh?
Són tres reflexions.
Molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, eh? Bona nit.
Bona nit.
A veure, Pere, la primera, saps quina era la primera?
Sí, a veure, per què el judici que va haver-hi fa anys sobre el tema de la colza, per què no va sortir el llibre Pacto de Silencio? Realment sí que va sortir.
Sí,
va
ser... sí. No, exacte, el llibre està citat als sumaris de la defensa.
Sí, sí.
I consta, sí, sí. En el judici es va
consta,
parlar del llibre.
Sí, sí, naturalment que sí. I el que sí és cert és que està pràcticament demostrat de que realment el que va passar és que la causa va ser el finamifos, que és el principi actiu del nom comercial Nemacur, que era un insecticida, herbicida d'una famosa multinacional agrofarmacèutica alemana.
Que va ser la que va
ser la causant de que hi hagués aquesta intoxicació arrel d'unes grans pulveritzacions, grans hectàrees i uns camps de cultiu d'Almeria, pensant la que em sona per Roquetes del Mar.
I això s'ha demostrat?
Algú va descontrolar...
Sí, Sergi.
A veure, el llibre es donen totes les dades, però no és una hipòtesi contrastada 100%. Jo el que vull dir que el llibre és una hipòtesi, tira unes línies de treball, d'investigació, que evidentment doncs no van a quedar concloses al 100%. Ara sembla que està bastant clar el que
però
va ser, però no es pot afirmar taxativament i al 100% doncs encara.
Al 100% probablement no, però jo quasi estic per dir que el 97% sí. És curiós perquè sí. Fernando Montoro, que era el subdirector general d'establiments i assistència farmacèutica, va fer la bibliografia que li va encomanar el doctor Muro i per exclusió únicament quedaven dos productes, i un era el fenamifos. Curiós, no?
L'altra qüestió era el llibre, que ja ens ha comentat que estava entre els llibres d'esoterisme, i és que, per desgràcia, moltes persones que tenen llibreries no vol dir que tinguin suficient cultura, i posen el llibre on poden. I com hi ha gent que no entén on van les coses, doncs es posen a esoterisme...
Classificat per autors, probablement.
O no, en aquest cas el van posar per esoterisme. Sol que no van a cuina, podia haver anat a viatges, però van aquí...
No
la primera vegada que passa, que trobes llibres en llocs impensables.
Jo el que suposo és que, clar, molta gent li va xocar. Evidentment va ser el penúltim llibre que va editar el meu pare, no que va editar, que va publicar, que va escriure. I, clar, fins ara la seva trajectòria havia publicat, sobretot, temes d'esoterisme tampoc, perquè purament esoterisme no era el seu tema, evidentment.
No, era grans misteris. Antiguitat, extraterrestres...
Exacte, si vols parlar d'astroarqueologia o de ufologia, etc. Però d'esoterisme en si, no. O sigui,
vols dir que no era d'ocultisme?
No, exacte, i suposo que el que xocava molta gent era precisament que es desmarqués de repent i publiqués un llibre que no tenia absolutament res a veure amb aquesta temàtica. Suposo que els llibreters a lo millor llegien simplement el seu nom i ja col·locaven el llibre en l'estand d'esoterisme.
I l'altra qüestió era els apunts aquests que tenia el teu pare. Que era l'arxiu.
Ell parlava concretament del projecte Global 2000, que sí, bueno, s'ha citat moltes vegades, vaja, no va ser el meu pare el primer que va parlar d'aquest tema, evidentment. Potser sí va ser un dels que més incisivament en va parlar aquí a aquest país, no? Bueno, l'informe està allà, es pot demanar i es pot consultar. Evidentment, el que no faré jo és publicar treballs inconclosos del meu pare.
Els tens tu?
Jo tinc coses. Tinc coses.
Bé.
Si vols, després parlem d'altres preguntes que han sorgit, no?, amb aquests 5 anys, de veure qui té els arxius. No aquests del Global 2000 en concret, sinó qui té els arxius en general.
Qui se'ls va quedar, Sergi?
Doncs me'ls vaig quedar jo. Bueno, ens els vam quedar la meva germana i jo. Sí, que aquests... Mira, d'aquests arxius se n'ha parlat moltíssim i potser ja és hora de que es posin una mica els punts sobre les is o que es clarifiquin una mica els conceptes. Més que res per respecte als oients i als lectors del meu pare, no? Que podrien, a lo millor, ara quedar confosos amb una certa de barbaritat.
No se'ls van endur a França?
Ningú se'ls va endur. En tot cas, jo els vaig portar... Mira, exactament, jo vaig portar 40 caixes, més de 40 caixes, de material, d'arxius del meu pare, cap a França. Jo, personalment, els vaig empaquetar i els vaig portar. Però era material, evidentment, que el meu pare... De comú acord amb el meu pare encara era viu quan els vam portar allà. Era un material ja, com en diríem ara, reciclable o desechable, que es podria dir en castellà. Era material
revistes...
que
hi
ha... Revistes antigues, etcètera, etcètera, etcètera.
Fotos,
Però no era, evidentment, material d'investigació interessant.
Aquest el tens tu?
Aquest el tinc jo. No diré on el tinc.
No, ni el faràs públic, de moment, no el penses publicar?
De moment no.
Pues donem pas a un altre oient que ens truca des de Sant Martí de Provençal. Bona nit. Sí? Sí o no?
Sí, sí, no, m'escolteu.
Sí, com es diu el seu nom?
Carme.
Digui, Carme.
Bueno, com que sóc una mica gran, doncs una forta abraçada per aquest noi, pel Sergi, i per la Mònica, que els vaig escoltar també en aquell programa famós amb el seu pare, i des de llavors doncs, no havia sabut res d'ells. Jo volia fer una pregunta que en realitat he vist que abans quasi bé me la contestaven. Jo estava molt interessada en aconseguir El Mundo Desconocido, els 75 números, més els dos extras o monogràfics, i vaig voltar pels encants vells, per tot arreu, i no els he trobat. Llavors, a mi, el que, com que he vist que ara ha parlat aquest noi d'aquestes edicions Roiland, que li han publicat aquest llibre, sí, això està en mente de poder-ho fer i poder-ho aconseguir.
El Mundo Desconocido?
El Mundo Desconocido.
Reeditar tota la col·lecció sencera?
Sí. Els 75 números més els dos extras, diríem.
No, jo sincerament crec que avui en dia potser no té massa sentit, perquè molta de la informació podria ser encara vigent i d'actualitat. El que sí es podria fer, que això sí que m'ho han plantejat, però clar, bé, evidentment, tot està molt en l'aire, perquè jo en principi tampoc he donat la meva conformitat ni la meva germana. Era potser fer una petita selecció temàtica, no? Editar petits, a lo millor, fascicles o agrupant temàtiques d'articles que havien sortit. Ja. Però va, això és una cosa que no està gens contrastada.
M'agradaria moltíssim. El que he vist que hi havia un senyor gallec, però vés a saber què vol demanar.
No, ell, jo he parlat amb ell.
Sí.
Ell, no, clar, està claríssim, el que més li pagui, el ven. Així ho veus, nosaltres tenim el seu telèfon, oi? La xefa ens ha pres nota del seu telèfon. Aleshores, si el nostre productor és el seu telèfon, si vol... la truquem i fa una oferta i passarem amb ell. És clar, és que és una clar, això és de col·leccionistes, que no s'ha de trobar a cap lloc. Estem parlant d'una quasi d'una obra...
És que per dir un incunable.
Un incunable, clar.
Sí.
Per ser sincer, jo només en tinc tres de col·leccions. Una meva, una de la meva germana i una per la meva companya. No en tinc més.
Doncs valdria la pena de que la poguessis editar, eh?
Reeditar.
Reeditar, exacte.
El que sí tinc són números sueltos, però col·leccions senceres no tinc.
Perquè imagina la gent que estaríem interessats, perquè, bueno, era una quantitat de gent els que el seguíem. Des de llavors quasi hem perdut la pista de l'Oriol, com dius, de la llum, i, en fi, tot érem una gent que, com ara el senyor Darbó, també el seguim. Doncs llavors seguíem el seu pare i francament, ens agradaria. A mi m'agradaria... Només vaig poder aconseguir el llibre aquell de Jesús vivió i murió en Cachemira. Aquest el vaig aconseguir als encants i ara procuraré fer-me amb aquest de Pacte de Silenci. Però m'agradaria moltíssim aconseguir El Mundo Desconocido. No crec que, per lo que dieu, que hi hagi cap possibilitat, no?
No, les portes no estan tancades. El que passa és que s'ha de mirar bé com s'enfoca això, no? Perquè...
Sí, això seria qüestió de que...
Tornar-ho a reeditar tot tal qual, no ho sé.
Molta gent et pogués adreçar, jo ja m'hi he apuntat les dades d'internet, i que la gent es manifestés l'interès per tenir-ho.
Uh-huh.
Bueno, doncs moltes gràcies, una forta abraçada i...
Gràcies,
i
Carme.
I que visqui el record sempre de l'Andreas, que és extraordinari.
Gràcies, Carme.
Que el tenim tots entre nosaltres. Val.
Bona nit.
Adéu.
Bona nit. Les connexions teníem Terrassa, ho teníem pendent Palma de Mallorca, ara ve l'informatiu de les dues i no ens donarà temps, per tant, aquests dos minuts que queden, podríem profunditzar més amb el tema aquest del llibre. Està claríssim que ha tornat a sortir i ja sabem on està, i si no, l'editorial aquesta, que diu que també en té, i ara ve el tema...
A veure, jo l'editorial aquesta, doncs...
Ha sigut una...
Primera notícia, sí, per mi, eh? Primera notícia.
Sí, és una clave per un enigma.
Sí, suposo que el que tenia era remanent que no es va arribar a distribuir. Sí. Però ells no van reeditar l'obra, perquè jo no tinc cap constància i els drets són meus, evidentment.
No, clar.
Me n'hagués assabentat jo el primer si algú hagués reeditat. L'única reedició, com a mínim que jo en tinc constància, és aquesta de Roiland Edicions, que m'ho van proposar fa cosa d'un any, un any i pico, i ha sortit ara, aquesta setmana ha sortit al carrer.
Molt bé. Aleshores, una pregunta que també ens fan molt els oients és... Tu ets la nissaga de l'Andreu Faber. Continuaràs professionalment la seva tasca?
Ara per ara no. Professionalment no. He publicat alguna cosa,
escollament
a Masallà, per l'amistat que m'uneix amb el Cades director,
amb el Javier
Sierra, que pels números monogràfics doncs, sempre ha tingut a bé comptar amb mi per publicar articles de números monogràfics i tal, però enfocat professionalment la meva vida cap aquí no, de moment no.
No?
De moment no.
No tens previst continuar?
No, actualment no.
I reeditar aquestes revistes tampoc?
A curt plaç com a mínim, a curt termini no.
En canvi, la teva pàgina web, la del teu pare, està molt bé.
Bé, bueno, la...
Molt ben dissenyada i molt ben feta. Jo...
La pàgina la intento actualitzar sovint, no? Fa qüestió d'un gairebé un parell d'anys que la tinc feta. I va ser una cosa totalment, una iniciativa totalment personal. Simplement considerava que hi havia una sèrie d'articles seus doncs que encara podrien ser interessants i que qui els pogués sentir-se interessat cap a ells doncs tingués un accés gratuït i lliure a tota una sèrie. És com una petita base de dades d'articles seus, amb bibliografia, etc.
Amics oients, avui estem recordant a Faber i ho seguirem fent després de l'informatiu de les dues.
Per descobrir enigmes de casa nostra que exposem a Catalunya Màgica, el programa dels misteris, les llegendes i les tradicions màgiques dels països catalans, de la mà del professor Sebastià Garbó.
Estem fent el programa recordant a l'Andreu Faber dintre d'aquesta sèrie de misteris d'antropologia fantàstica de temes alternatius Catalunya Màgica. La setmana que ve teníem anunciat fer el programa sobre mites i creences màgiques de les Pitiuses, però Hollywood mana i la setmana que ve hi ha un programa, seran a la veu, són els misteris, Pere. Hi ha un programa especial del cinema, de l'entrega dels Oscars. Per tant, aquest programa de mites i creences màgiques de les Pitiuses tindrà que anar a la següent setmana. Esperem poder-ho arreglar així. I també això afecta l'altre, que era el Sister, els monjos i alquimistes. Dic això perquè la programació habitual de Catalunya Màgica queda trastocada, no? Quedarà modificada i no sabem ben bé què passarà. El cert és que la setmana que ve no tenim programa. D'acord, amics oients? Dit això, continuem amb el programa d'avui, recordant a Faber.
En el camp de la investigació de la fenomenologia ovni i l'estudi de les civilitzacions extraterrestres, Faber-Kaiser va aprendre del seu mestre Antoni Rivera, degà de la ufologia catalana i espanyola, que ara ens parla d'en Faber.
Bona nit, Antonio.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Força bé, gràcies.
Animat escrivint, eh?
Sí. Home, no puc parar d'escriure constantment, perquè amb la pensió que tingui no es pot viure.
Com vas conèixer l'Andreu?
Mira, jo abans vivia al Putxet, com tu saps, a Barcelona, al carrer Roca i Batlle, amb una immensa torre modernista, amb jardí davant al darrere, un lloc preciós. I un dia em va venir a veure el gran pintor abstracte alemany, Bill Faber.
El seu pare?
Sí, que era el seu pare, que venia amb un nen d'uns 14 anys, d'home, un nen amb pantaló curt, que era l'Andreas.
L'Andreu.
I em va dir, mira, aquest és el meu fill, i li va dir, Andreas, aquest senyor, Antoni Rivera, és molt amic meu, i jo li he fet les portades d'alguns llibres, i a partir d'aleshores vaig conèixer l'Andreas, va començar a fer les primeres coses, poc després...
Quin any devia ser, això?
Ai, no recordo exactament... cap als anys final dels 50,
sí, sí.
Començament dels 60. Sí.
I va començar a fer la seva carrera?
Sí, 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 sí.
Com va començar?
Home, va començar amb un llibre que es va fer famós després, que deia Sacerdotes o Astronautes, que li va publicar ATE, l'editorial ATE.
El Joan Dalmau.
Sí, exacte. I després això... ho va reprendre Plaça i Gerès, li va publicar també. En fi, ens vam anar fent amics, ell va deixar de posar pantalons curts i es va posar pantalons llargs, i en fi, va ser...
ell treballava al Círculo de Lectores, em sembla.
Sí, 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 sí. Jo li he tingut sempre una gran simpatia i un gran afecte, és a dir, fins a un cert punt el sentia com un fill meu.
Sempre havia estat relacionat amb els llibres.
Sí, 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 sí. Jo sé que els meus llibres, el Gran Enigma dels Patios Volantes i altres, li van influir bastant.
Sí.
I del qual n'estic molt, molt orgullós i molt content, perquè no solament ell, sinó altres joves d'aquell temps es van formar amb els meus llibres. I aleshores l'Andreas, doncs, ja va ser una persona habitual a casa meva, venia a dinar de vegades... després es va casar amb la Mercè Castellanos, va tenir uns nens preciosos, en fi...
I ell va esclatar amb la seva, el seu gran projecte, la seva gran obra, per mi, la revista Mundo Desconocido.
Oh, això va ser sensacional.
Com va ser? Tu te'n recordes com va passar tot això?
No, perquè, esclar, jo estava una mica fora d'això. És a dir, jo només era un col·laborador de la revista.
Vas col·laborar?
Sí, i tant, he publicat molts articles en Mundo Desconocido.
I com es vivia aquella revista? Explica'ns, pels oients que no la coneixen.
Tenien un despatxet a sobre la travessera de Gràcia, a l'altura del carrer Montaner, tenien un despatxet, que eren uns baixos. Jo vaig anar moltes vegades i vaig estar amb els dos, amb la Mercè i amb ell. En fi...
Van hi haver dues etapes, eh?
Ell ho feia amb molt entusiasme, amb molt interès, sí, sí, sí.
Van hi haver dues etapes, aquesta de l'assessoria tècnica d'edicions,
sí.
Que estaven on tu dius, i després en va hi haver una altra que estaven per la Via Augusta, no, pel segon cinturó de Ronda. Van hi haver dues etapes.
Sí, sí, sí. Primer estaven amb els del Mau, sí.
I després ja es van independitzar.
Sí, sí, sí.
I la seva dona jugava un paper molt important, no?
Importantíssim, sí. Jo crec que era un dels puntals de la revista, la Mercè.
Sí, eh?
Sí, sí, sí. Una noia, una xicota molt intel·ligenta, en fi.
Com la definiries, aquesta revista, El Mundo Desconocido?
Home, com una gran revista de divulgació paracientífica, molt ben feta, amb molt ganxo, i... que es va avançar a moltes publicacions posteriors del mateix tipus. Amb avantatge, eh? Es va avançar amb avantatge.
I amb col·laboradors internacionals.
Sí, sí, tenia el Krause...
Daniken?
El Daniken, sí.
Colossim, on sembla, no sé.
Sí, també, sí.
Sent important.
Sí, sí, sí.
I com és que sent tan bona, finalment se'n va anar a Piqué?
Noi, això m'ho va explicar ell. que va ser culpa del distribuïdor. Es veu que els hi va quedar deure una quantitat enorme de pessetes, uns 120 milions, em sembla, i no els hi va donar mai. És a dir, això, aquest forat econòmic va provocar l'enfonsament de la revista.
La veritat és que aquest primer esfonsament de la revista jo també el vaig viure, era l'època també que jo feia telepsíquia, i el distribuïdor va plegar i es va deixar penjat.
Va ser això el que va passar amb ell.
Però després va haver una segona època de la revista, sense els editors aquests.
Ah.
I finalment, el que passa és que tu no creus que aquestes revistes tan bones o de tanta qualitat són de minories?
Home, no, jo crec que el Mundo Desconocido tenia bastanta difusió.
Per poder aguantar.
El que va passar és això, que el distribuïdor no li va quedar aquesta quantitat i aleshores, quan el va reclamar, s'havien constituït en una altra societat i van dir que nosaltres no sabem res d'això.
Efectivament, sí, va ser així.
Va ser això, sí.
I després ja no va intentar, fins als últims anys de la seva vida, fins a l'últim moment de la seva vida, que ho va tornar a intentar traure el mateix projecte.
Sí.
I tampoc li va sortir bé.
No. Va tenir mala sort, pobre noi.
Definiries el Faber com una persona que ho va intentar tot i va tenir mala sort a la vida?
Sí, no es pot dir que tingués massa bona sort, no. Però era molt tenaç i molt... Tenia molta insistència i molta voluntat.
Era molt treballador.
Sí, tenia unes qualitats típicament alemanes, perquè ell era alemany tots els costats, no? Fill de pare i mare alemanys.
Ha catalanitzat.
Sí, molt catalanitzat, sí.
Escolta una cosa, i aleshores, independentment de la revista,
sí,
hi ha tota la seva obra literària de llibres.
Sí.
La història de Jesús, van viure i morir a Gachemira.
Exacte.
Una gran investigació.
Sí. Això ho van fer sobre el terreny, van anar a Gachemira, van investigar allà, sí. Era un home que anava als llocs, és a dir, ha estat a Amèrica, ha estat als famosos túnels de l'Equador.
Mm-hmm. O sigui, no ho feia per internet, encara.
No.
I després, Toni, després d'aquest llibre, ja va començar a posar-se amb la qüestió del muñeco humano, la sí, colza,
exacte,
i després el sida, no?
Exacte.
Què va passar aquí? Què va passar?
Jo crec que aquest llibre, no el del sida, el del
muñeco humano.
El de l'oli de colza.
Sí, li va costar molt publicar-ho.
Sí, jo crec que això està en el fons de moltes de les seves grans dificultats, perquè aquest llibre va sentar molt malament en determinades esferes, perquè acusava clarament a determinades persones. I es podria ser que algunes de les coses que li han passat després tinguessin que veure amb això.
Tu creus? Podria
sí,
ser.
Que podria haver-hi una mà negra, és a dir, una mena de màfia que...
Sí.
Saps que hi ha determinats serveis que poden provocar inclús malalties, malalties determinades, com la sida, com l'èbola i altres malalties.
Sí, tu ets, creus, la teva opinió personal, no?, que podria estar inoculat pel que li va passar, tu creus?
Sí, jo ho crec bastant, sí.
Sí?
Ho crec bastant.
Sí, però tu el coneixies molt, clar.
Home, sí, ho coneixia.
Tens molta relació. N'havies parlat d'això?
Sí, i ell va dir que li havia rebut moltes cartes d'amenaça i trucades telefòniques amenaçadores, en fi.
Va. I l'última vegada que el vas veure, jo me'n recordo, quan estava ja a l'Hospital Trias i Pujol,
sí,
que vaig anar abans que tu, jo vaig anar el dilluns, és una que tu vas anar el dimarts a veure'l, oi?
Ja feia pena, pobre.
Sí, que ja el vas veure sense consciència,
sense
no?
Sense coneixement, sí. I molt inquiet, molt neguitós, es bellugava al llit.
Sí.
Terrible.
Si no vas arribar a parlar amb ell, a l'últim
dia. No, és que no estava conscient.
Jo encara vaig arribar a parlar.
Ah, caram.
I com el recordes tu, l'Andreu?
Com el recordo? Com
sí, ara per la posteritat.
Com una gran persona.
La seva obra.
Com un gran amic. És a dir, un home molt noble, molt net, molt honrat, en el sentit intel·lectual. En fi, un home que tenia totes les qualitats. Ara, el seu estil era una mica germànic, és a dir, no tenia, podríem dir, la gràcia...
La ductilitat.
Què?
La ductilitat en tractar les coses d'una forma
sí,
més amb esquerra, no?
Esclar, no era llatí. I si això és les... se li notava, però és un home que ha fet una obra enorme, una obra considerable. Aquest llibre Cosmos també és molt important.
Sí, i va guanyar el Premi Nacional d'Astronàutica.
Sí, sí, sí. Era un home que, en fi, jo l'admirava molt i l'estimava molt.
Sí,
perquè,
sí.
A més, sempre estava de bon humor, era un home molt trempat, en fi. Era agradable, era molt agradable estar amb ell.
Molt bé, Antoni. Aleshores, alguna cosa més sobre Faber?
Home, jo, és un home que m'ha deixat un buit enorme. El trobo a faltar constantment, perquè era part integrant de la meva vida. I, en fi, em costa. Això de deixar enrere els millors és molt trist.
D'acord. Gràcies, Antoni, i bona nit.
De res, sempre.
Sergi, em sembla que hem comentat que el teu pare havia treballat al Cercle de Lectors i no era la competència, no?
No, havia treballat a Disco Libro, concretament, sí, sí.
Que era la competència dels altres.
Exacte.
Llibre més disc.
Exacte.
Què volies afegir al Pere? Sí?
Bueno, hi ha una cita que era de l'Andreas i que formava part també en certs programes de la sintonia i que és molt maca, a mi m'ha agradat sempre i penso que molts dels oients que l'escoltaven segur que ho recordaran i segurament els agradarà tornar a sentir-ho. El que sap construeix callant. La transmissió del coneixement que perpetua el sentit de la vida no s'efectua més que en petits fragments, per tal que el temps i la maduresa de l'observador descobreixin en cada moment oportú la veritat. L'últim coneixement s'adquireix, es sublima i es comunica en el silenci de la pròpia vida.
Molt bé. Donem pas als nostres oients. Endavant, Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, sóc Enric Marín.
Hola, Enric, com estàs?
Bé, Sebastià, com estem?
Bé, parla.
Salutacions, Sergi. Hola. I Pere Lloberes. Què tal, com
estàs? Hola, Enric, molt bona nit.
Molt bé, no, únicament fer alguns comentaris, fer un acte de presència molt breu, com una de les persones que va conèixer l'Andreas. Podria dir moltes coses d'ell, evidentment ens ha deixat un buit enorme, però ara mateix, ja que ell no hi és entre nosaltres físicament, però hi és i hi serà sempre, perquè s'ha guanyat un lloc com, que és el que tots voldríem o ens agradaria, realment romany en aquest món en el record de la gent, que és el millor, i això ell s'ho va guanyar. Pots fer alguns comentaris que ell no pot fer ara i que el seu fill segurament tampoc no pot fer, en referència al tema del síndrome tòxic. Evidentment el pacto de silencio li va costar molts disgustos, això és real, això m'ho va comentar ell. Va comentar algunes coses pues, que no són per dir-les aquí, però sí que es pot dir, per exemple, com és que va tenir tants problemes. Home, pues mira, les pròpies associacions, i això començant per que les pròpies associacions d'afectats de la colza, que es deia abans, o del síndrome tòxic, no els hi convenia acceptar una altra versió que no fos la versió oficial, perquè si no acceptaven la versió oficial no podrien cobrar la indemnització ni els hi pagava el tractament.
Això és cert, això és cert.
Això és cert. Això ell m'ho va explicar, em va dir, home, jo he anat a Madrid i he tingut grans problemes amb les pròpies associacions a les que jo volia ajudar. Perquè es va tornar contra ell. I després la distribució, des del començament de la publicació d'aquest llibre, la distribució va ser estranyament problemàtica. No es trobava el llibre, com qui diu, el mateix dia que va sortir. No es trobava. I fins i tot, bueno, un amic comú, que el Sergi coneix, es va trobar a Saragossa els llibres, a poc d'haver sortit, a sota dels pastaixos, a sota, amb caixes, guardat. Això ho vaig veure jo també a Barcelona. D'aquesta manera, doncs, bueno, s'explica una mica que veritablement el pacte de silenci existia. Sobre si això li va, el que ha dit l'amic Antoni Rivera, el que també saludo, si això li va arribar a costar la vida, dit directament, no donem més rodejos, per més voltes, per tampoc. Bueno, això és molt dir. Ell, fins i tot al final, estava convençut, o d'alguna manera ho pensava, i fins i tot ho va escriure a la revista Massaia, però bueno, no sé, quan un es troba acusat realment, perquè ell estava en moltes ocasions van acusar, pues, de vegades s'arriba pues, a pensar d'on ve tot això, no?
Uh-huh.
Bueno, i altres coses que no vull comentar. Al final, la Carme Domènech, jo recordo també aquell sopar, perquè jo li vaig fer pues, les darreres fotos que se li van fer a l'Andrés, i eren allà. No m'hi vaig quedar a sopar, però sí que hi era allà, i curiosament l'Andrés, que quan li feia les fotografies sempre em sortia amb els ulls tancats, ens van fer una fotografia el Juanjo, l'Andrés i jo, i el Juanjo i jo vam sortir amb els ulls tancats i l'Andrés va sortir amb els ulls oberts. És una anècdota que recordo que em va fer gràcia, perquè a més eren les últimes fotografies.
Molt bé.
I per finalment destacar dues coses. Una, la gran responsabilitat de l'Andrés quan feia la seva tasca. Jo recordo perfectament quan un programa que vam fer a televisió i ell hi era convidat, que al final no hi va participar perquè no va voler, sobre les sectes. I estàvem parlant de Hare Krishna. Estava el president de Hare Krishna a Catalunya aquí. I quan va veure l'Andrés li va dir: home, Andrés, t'agraeixo molt que en la teva revista vas publicar, o sigui que publicessis la teva revista Mundo Desconocido, que tinguessis aquella secció de contactes entre la gent, perquè es va publicar a l'adreça de Hare Krishna. Jo hi vaig anar a veure què passava, de què tractava allò, i gràcies a tu, li va dir d'aquesta manera, gràcies a tu, jo sóc avui dia a Hare Krishna. I llavors l'Andrés em va mirar i va dir: un dia es va... ell era conscient de la responsabilitat que tenim de vegades els que d'alguna manera ens dediquem a això, de les conseqüències que pot tenir un simple anunci.
Sí, sí, sí.
I al final agrair-li molt al Sergi i a la Mònica, agrair-li molt des del punt de vista, des de la posició d'amic únicament, perquè la família és la que més importància té en aquests temes, que no hagin fet servir, com en alguns altres casos s'han donat, la popularitat, fama o el ressò que hagi pogut tenir el seu pare ni la seva tasca per destacar. S'estan portant meravellosament i estan portant el tema amb una dignitat i amb una propietat que poca gent es resistiria. Realment ells s'han resistit a utilitzar d'entrada el material del seu pare de qualsevol manera. I bueno, i el Sergi sap molt bé que alguna proposta que jo li vaig fer en el seu moment, però clar, fa 5 anys d'això, ell era molt jove, és molt jove ara, molt més jove abans, i en aquell moment era molt difícil distingir entre tota la gent que se li apropava, que realment, qui era realment qui i què es proposava. Endavant, Sergi, molt bé, i continua així, que, bueno, no sóc ningú per dir-ho, però molt bé, Sergi, tu i a la Mònica, una abraçada molt forta.
Gràcies.
Igualment, Enric.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. Enric és un gran professional, un company, i que avui tenia que estar aquí, però que finalment no ha estat per culpa meva, perquè hi ha tants convidats que tenen que intervenir que no tenim programa, tindríem que durar tota la nit. Però sí, ha estat bé aquest recordatori que ens ha fet, matisant algunes qüestions. A veure, des de Barcelona viatgem a Mataró. Bona nit, Mataró.
Sí, hola, bona nit.
El seu nom?
Baltasar.
Digui, Baltasar.
Molt bé. Jo, bueno, sumo el recordatori de l'Andrés, del qual jo era un gran fan pues, del seu programa. I, bueno, jo volia comentar pues, una entrevista que va tenir l'Andrés en els seus últims dies, em sembla que era, que apareix a la revista Más Allá. Jo era seguidor del programa, pues, aquests temes tampoc m'interessen relativament, però em vaig quedar realment frapat pues, quan vaig veure l'entrevista amb els seus últims dies a la seva casa del seu amic André Malví, que també en tot cas voldria recordar la seva figura, suposo que era un gran amic seu, ja que apareixia molt en els seus programes, i que també pues, passar els seus últims dies a casa seva, pues, haig de suposar que era un gran amic seu, i que després dels programes de l'Andrés ja no he sentit parlar gaire més.
De l'Andreu?
De l'André Malví.
Sí, ha vingut aquí, el que passa és que ella s'aïlla bastant, eh?
Ah, això és
el que... Sergi?
Ah.
En tot cas, hauria de ser ell qui hauria de dir
Bueno.
No, no, però és que els micros estan oberts, eh?
No, no, ja, ja, ja. És que poder jo, perquè tampoc no tinc gaire dedicació, també voldria reclamar, doncs, si el vostre programa el podeu posar en hores més de prime time.
Ui, escolta, Baltasar, digue'm. Aquí topem amb els futboleros.
A veure, pues...
Que això ja saps.
Si tenim tant de resposta, almenys reclamant a les ondes, pues, que s'avancin a hores més civilitzades, pues bueno.
A l'estiu anem a les 12 perquè no tenim futbol.
Molt bé.
Però, bueno, a l'hivern tenim futbol.
Molt bé, jo volia parlar d'una cosa. Aquesta entrevista que feia amb l'André Malví al Masallà, jo vull exposar el cas, pues, ja no meu, sinó del meu avi. El meu avi va ser pèrit de l'Institut Nacional de Toxicologia en el cas de la colza. I en aquest article l'Andreas comentava, pues, explicava el cas de tot això de la colza, del qual jo desconeixia, i deia que moltes persones, investigadors i pèrits i persones relacionades amb el cas, havien, arrel d'haver participat amb el judici, sobretot, pues, havien mort, pues, per enfermedades misterioses, inclús de càncer. I el meu avi, pues, per desgràcia, després de participar en el judici com a pèrit i haver declarat, va morir mesos després, pues, d'un càncer de pulmó. I el meu avi no havia fumat mai. I això, arrel de llegir aquest article, em vaig quedar, pues, una mica...
Inquiet.
Perdó? Sí, sí, bueno, inquiet, i a part el llibre encara no l'he llegit, tampoc no el vaig buscar des de llavors, i inclús t'ho volia comentar a tu a títol personal perquè m'expliquessis amb més detalls, pues, quina era la teoria de l'Andreas, no? Ara sapiguent, pues, el nom de l'editorial i de que es reedita per via del seu fill, pues, miraré d'aconseguir el llibre.
L'edició de Ruilar. Moltes gràcies, Baltasar.
De res.
Bona nit, eh?
Adéu.
Bona nit.
Andreas Faber era company i amic dels més importants estudiosos del tema ufològic. Entre els seus amics personals hi havia el reconegut periodista, escriptor i prestigiós investigador Juan José Benítez, capdavanter de la ufologia a Espanya i Amèrica Llatina. Ell ens dona una visió d'en Faber.
Buenas noches, Juanjo.
Hola, muy buenas noches, Sebastián.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy a 16 kilómetros de África, casi en el fin del mundo, en la provincia de Cádiz, muy cerquita de Barbate.
Sí, sirviendo más libros.
Pues sí, tratando de sacar adelante la serie esta de Caballo de Troya, La vida pública de Jesús, a ver si me puedo dedicar ya también a otras cosas, a otros menesteres.
Estupendo. Tú, Juanjo, fuiste gran amigo de Andreu Faber-Kaiser.
Bueno, me consideré como tal, desde luego. No le veía tanto como hubiera sido mi deseo, pero bueno, tú sabes cómo son estas cosas, que cada uno la vida lo lleva por un derrotero, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, tuve excelentes ocasiones de convivir con él, de estar mucho tiempo juntos, de viajar, y bueno, sobre todo de vivir un poco su vida desde casi desde los principios, cuando él arrancaba con aquella maravillosa revista La Desaparecida, con Mundo Desconocido.
¿A mitad de los 70?
Pues sí, yo recuerdo que... Yo creo que mi primer contacto con Andreas fue precisamente hacia los años 74, más o menos.
Uh-huh.
73, no lo recuerdo exactamente, lo tendría que mirar en los archivos.
En el 72 nació Karma, por lo tanto, y esa fue posterior, debía ser el 74 o 75.
Sí, por ahí, más o menos en esa época, yo ya establecí el primer contacto con él, pues porque era casi obligado, es decir, era un hombre. Bueno, digo que es un hombre, perdóname, porque yo lo sigo considerando absolutamente vivo.
Uh-huh.
Quizá más vivo que antes, ¿no? Y bueno, pues era un hombre que, para los que empezábamos, pues entonces, pues era una referencia obligada. Era un hombre que tenía una muchísima, amplísima, maravillosa, magnífica documentación y mejores contactos.
¿Y qué hiciste con él en Mundo Desconocido? ¿Trabajaste?
Bueno, yo recuerdo que hice algunas colaboraciones, no demasiadas, porque, en fin, eran los primeros momentos, yo arrancaba también. Pero sí, tuvimos unos primeros iniciales contactos, intercambiamos opiniones, vimos que estábamos muy de acuerdo en muchas cosas. Y entonces, fruto de los viajes que yo hacía, pues... Sí, le brindé una serie de informaciones, de reportajes, especialmente del tema OVNI, de los militares. Hombre, recuerda el año 76, es decir, poco después de lo que estamos hablando, yo conseguí unos primeros documentos de las Fuerzas Aéreas Españolas sobre el tema OVNI. Y bueno, así ya pues se fue fraguando una amistad bastante sólida. Como te digo, nos veíamos al principio quizás menos, pero hubo una corriente muy, muy fuerte, de casi química, ¿no? De simpatía y de respeto, de amistad. Bueno, ¿por qué no decirlo? De un gran cariño.
Sí, 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 es verdad, porque yo me acuerdo cuando le ingresaron en el hospital, donde ya no salió, que su hija, él no podía hablar, me dijo, llama a Benítez, que estoy aquí. Quiero decir, él se acordaba de ti.
Sí, claro, yo, vamos, creo que se acordaría de mucha gente, porque creo que Faber era uno de los pocos hombres, o es uno de los pocos hombres, que supo, quizás por su carácter, supo tener la gran virtud o la gran habilidad de no rodearse de excesivos enemigos.
Pero los pocos que tenía, por lo visto, fueron poderosos.
Bueno, normalmente los enemigos, tú sabes que no hay enemigo pequeño, ¿no? Pero vamos, yo creo que en general la gente, los amigos y los investigadores, pues le respetaban y no había excesivos recelos hacia él, ni, vamos, que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, no tenía muchos enemigos.
¿Y cómo le empezaron a surgir los problemas?
¿A qué problemas?
A los de la última etapa, ya con la historia de la colza y todo esto.
Ah, bueno, sí. Yo creo que esa historia, vamos, desde mi punto de vista, bueno, le llevó a ciertas complicaciones porque se metió, en fin, como todo el mundo sabe, en un terreno pantanoso, donde las multinacionales no perdonan, donde los servicios de inteligencia, en fin, los factores, lamentablemente, que mueven el mundo, factores económicos, pues no se sintieron cómodos con ese tipo de publicación. Como recordarás y recordarán tus oyentes, pues tuvo muchos problemas para publicarlo. Al final, en fin, lo consiguió.
Uh-huh.
Y bueno, siempre todo el mundo ha sospechado si realmente eso no fue o no pudo ser un detonante que, no sé, que sirviera para que esos poderes oscuros,
no,
pues se lo llevaran a la tumba. No lo sé, la verdad, honradamente no me atrevo tampoco a decir ni que sí ni que no, aunque, en fin, hay muchos casos por el mundo que por cosas más pequeñas pues han sido anulados.
Porque es que lo suyo coincidió además o se sobrepuso sobre la historia del muñeco humano, después sobre el SIDA, todas las cosas fueron concatenadas.
Sí, mira, yo creo, Sebastián, que una de las cosas que no perdonan los servicios de inteligencia es a la gente que los desprestigia o que los simplemente que los denuncia o que pone sobre las ondas de radio, sobre los medios de comunicación, las vergüenzas que, en fin, las que son capaces de llevar a cabo, ¿no? Y bueno, pues me imagino que si hubo algo de esto, pues en el momento oportuno, en fin, le pasaron la factura.
¿Tú organizaste su congreso en Barcelona, su homenaje, su congreso de homenaje?
Bueno, yo lo hice con otros muchas personas que me ayudaron y sobre todo que ayudaron a mi mujer, a Blanca. La verdad es que fue lo menos que se podía hacer por su memoria. Con todo el cariño del mundo, pues toda una serie de personas y de gentes de todo el país, pues no sé, acudimos y en realidad no se pretendía hacer más que recordar, como te digo, su memoria. No se pretendía tampoco hacer grandes ponencias ni conferencias brillantes, sino, bueno, pues que el espíritu de este gran investigador y mejor hombre pues hubiera estado presente ahí en el corazón de todos. Yo creo que lo conseguimos.
Y nos ha dejado un buen legado cultural, de investigación.
Sí, y sus libros, en fin, su revista, que yo espero que algún día pues tengamos la fortuna de volver a ver en la calle. En fin, yo creo que ese es un trabajo.
¿Tú podrías hacer algo, al respecto, Juanjo?
Yo no lo sé, porque, en fin, yo te iba a decir, Sebastián, que ese tema, más que para nosotros, por ejemplo, quizás sea un desafío para Sergi y para Mónica, ¿no?
Sí,
para
sí.
Sus hijos. A mí me encantaría, por supuesto, ayudarles y colaborar y, por supuesto, si está en mi mano, lo haré encantado. Pero bueno, lo que interesa sobre todo es que esa revista saliera adelante, que volviera a repetirse, incluso que salieran todos los números atrasados, porque yo creo que hay muchísimas generaciones nuevas, lógicamente, que no conocen ni siquiera el título.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues aquí nos ha quedado entre nosotros un buen recuerdo, ¿no?
Yo creo que el mejor de todos, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que Andreas Faber-Kaiser, para mí, por lo menos, como te decía antes, está absolutamente vivo. Más vivo que nunca, con más fuerza que nunca, y supongo que vigilando y velando por los suyos.
Gracias, Juanjo, y procura que no te abduzcan.
Ha sido un placer y, bueno, si hay billete de vuelta no me importa.
El Juanjo Benítez, Sergi, sempre està viatjant, eh?
Sempre, sempre.
Sempre. Ja veus que t'implica directament com la persona que has de continuar.
Bueno, tot al seu temps. Jo sempre he dit, bueno, sempre, les escasses ocasions que he tingut de parlar públicament, perquè jo mateix ho he limitat a la mínima expressió, sempre he dit el mateix. Es publicarà el que s'hagi de publicar, i el que no s'hagi de publicar, doncs, quan si no és el moment, no s'ha de precipitar ni s'han de cremar els cartutxos abans d'hora.
A veure, tenim més trucades. Em sembla que la primera és l'Eixample. Bona nit.
Hola, bona nit.
El seu nom.
Agustí Carbona.
Digui, Agustí.
Molt bona nit, Sergi. Què tal, Sergi? Agustí. Com estem? Salvador, no sé si em coneixeràs, però ens hem vist alguna vegada a Onda Cero amb el senyor Michel Casas, no sé si en recordaràs. És molt difícil de poder-ho recordar, no?
Fa temps.
Exacte. Va ser, em fa l'efecte, que el primer aniversari de la mort d'Andreas Faber-Kaiser, no voldria equivocar-me, que va ser allà aquí a l'hotel de la Plaça Espanya. I després vam anar allà a l'emissora, antiga emissora encara, a la Rambla, de Barcelona.
Fa temps.
Bona nit. Bueno, doncs en primer lloc també soc periodista, locutor també de programes també esotèrics a la ràdio.
En quina ràdio?
Bueno, estava abans a Antena 3 a Lleida, després també he estat també a Girona, i ara en aquest moment estem una miqueta, pues, en stand-by, no? Bé, doncs més que res per saludar al Sergi i a la Mònica, que sé que la Mònica en aquest moment no està per aquí, però donar-li forces endavant i que no perdi mai l'esperit del seu pare, que el pot portar sempre intern amb ell, de la Mònica, no? Després també, potser una miqueta egoístament, esteu parlant ara també de l'editorial Roiland, que jo sóc el delegat de ventes de Catalunya amb el qüestió del llibre del Pacte Silencio i altres tres llibres més que han tret, no? Puc considerar que els llibres aquests es podran localitzar a totes les llibreries importants de tot Catalunya en aquest sentit, no?
Ho assegures?
Assegurat. Espero, demà tinc que parlar amb l'editor del llibre, i llavors demà, pues, ja suposo que ja s'haurà fet un gran seguiment de totes aquestes llibreries per poder-ho tindre, no? Però suposo que abans d'això, per Sant Jordi, serà tot plegat ja. Esperem agotar l'edició en aquest sentit, no?
Bé,
doncs solament és això, Sergi, endavant. També vull recordar una cosa, que és una anècdota per mi, no? Que a totes les emissores de ràdio que he estat, sempre a la meva dreta, sempre hi ha hagut una cadira buida. I aquesta cadira buida sempre ha sigut per l'Andreas Faber-Kaiser. Solament era aquesta anècdota que he volgut dir, que suposo que el Sergi ja l'hi ha comentat. Ell ha estat també al meu programa de ràdio alguna vegada, no em voldria equivocar.
Però, corregeix-me si m'equivoco, Agustí, però em sembla que no us heu atrevit a passar-ho, no?
Perdó?
Em sembla que no us heu atrevit a passar el que jo havia dit.
Ah, no, exacte.
O havíeu intentat retallar una mica.
Sí, evidentment sí, havíem intentat retallar, perquè hi ha una cosa que sí que voldria dir-te, Salvador, en aquest
moment. Sebastià, digues.
Ai, perdó, Salvador, Sebastià, perdó.
Tu pensa en el primer sant que es va afeitar, Sant Sebastià.
Sant Sebastià, exacte. Per què hi ha que no s'ha obert aquest primer disparo que s'ha pogut fer ara sobre l'Andreas Faber-Kaiser, en aquest sentit? Per què no es podria fer una taula rodona, és un propòsit només, entre cometes, amb tots aquests amics que deien que tenia Faber-Kaiser, després de mort han sortit aquests amics, no? Com podia sortir, pues, el senyor Anselm Pi, Joan Busquets, tu mateix, i etc. Fer una miqueta de taula rodona.
Ja ho estudiarem, Agustí.
I llavors seria una cosa molt important i molt interessant, i potser sortirien moltes veritats que potser estan en l'enigma en aquest moment ara.
Ho estudiarem, Agustí.
Una abraçada, gràcies, i a reveure, i endavant, Sergi, salutacions a la Mònica i companyia.
Bona nit.
D'acord? Bona nit, tingueu.
Adéu, bona nit. Bona nit. Què vols afegir, Sergi?
No massa. Bé, respecte a lo de la taula rodona, a veure, jo sempre mantindré la postura del meu pare a aquest respecte. Ell era una persona que defugia de tota aquesta, sèrie d'homenatges i tot això, perquè no era simplement la seva línia. Ara, jo entenc que possiblement molts dels seus lectors o molts dels seus seguidors tinguin interès, no?, en continuar. Ara, jo també diria, doncs, possiblement si s'arribés a fer una taula rodona com la que proposa l'Agustí, sí, seria interessant participar-hi.
Tu participaries?
Segurament. Ara, no participaré amb altres amb les que considero que no... Vaja, que la gent que hi va no té res a dir.
Prenem nota, milers d'oients, eh? Escolta, una persona que vol parlar sobre el teu pare.
La persona que, sens dubte, tenia una relació personal més estreta amb Faber-Kaiser en els últims temps de la seva vida fou el xaman André Malví, que era un bon amic que el va ajudar a intentar superar el procés de la seva malaltia. Malví ho recorda així.
Buenas noches, André.
Buenas noches.
¿Estás en Francia o en Cataluña?
Ahora mismo estoy en Cataluña.
Bueno, ya sabes, el programa hoy, homenaje a nuestro amigo Andreu. ¿Cómo lo recuerdas?
Sí, lo recuerdo como el mejor amigo que tuve. Y no pasa semana que aquí no se hable de él, pues en medio de lo que sigue, porque lo que él empezó no se ha acabado. O sea que todas las ideas que se habían empezado de investigación y muchas que no han llegado a luz pública, pues siguen tan vivas como cuando él estaba en medio. Y además lo hacemos con todo el afán de seguir con su recuerdo entre nosotros.
Bien, explícanos tu experiencia personal con él los últimos días de su vida. ¿Llegó a ti? ¿Cómo llegó? Explícame la historia.
Mira, ya sabía que Andrés estaba mal y me llamó, como siempre, para que yo bajase para una emisión. Me di cuenta que no estaba, digamos que muy bien. Hice el necesario para hacer llamar a su exmujer y hacer examinar inmediatamente, hacer un escáner, y así fue el inicio del fin. Pero de todas maneras te diré que desde el momento, ya muchísimo tiempo atrás, cuando murió Viñati en Caracas, Andrés me hablaba de esto, me habló muchísimas veces, incluso pasó una temporada en mi casa en la cual hablamos de una infinidad de cosas. Todavía tengo notas y apuntes de esta época en mi poder, y sí, me hablaba mucho de esto. Pero también hay una cosa extraña, que aunque yo he hecho una infinidad de experiencias de transcomunicación, con Andrés no me ha funcionado, salvo una vez que, por lo visto, me llamó su exmujer para decirme que un día a las 12:30 del mediodía, pues en la misma cocina... Ella había tenido un mensaje, me llamó el acto en Francia para decírmelo, que fue la frase con la cual siempre me saludaba, que era hola mister, y añadió que no se preocupe, o sea que me llegó al alma porque cayó en un momento de mi vida bastante difícil y terrible.
O sea, ¿se ha comunicado contigo?
Sí, bueno, te diría que últimamente he intentado varias veces. Pero tengo que decir la verdad, que la psicofonía es, o bien me sale un tumulto absolutamente imposible de dilucidar, o bien no sale nada, y últimamente pues hay silencio. Y yo tengo la sensación de que, como Andreas no ha acabado, o bien ha vuelto o estará de vuelta.
Ah, muy bien, ¿no?
Sí, claro.
Escucha, la época que estuvo en tu masía, ¿verdad?
Sí, es que él vino a Francia en un momento en el cual pues tenía problemas físicos importantes, y lo cogimos, lo llevamos a Francia, y ahí pues lo que se hizo fue darle la amistad, el cariño y el amor que siempre le habíamos tenido todos los que lo rodeamos entonces.
¿Y energía?
La energía, sabes, siempre la lleva el amor. Es que el amor, el cariño, el respeto y la amistad son vehículos mayores cuando se habla de energía.
Dos veces estuvo en tu casa para que le ayudaras, ¿no?
No, una vez no fue para que lo ayudase, fue porque casi lo rapte. sí, la verdad que fue a mi casa pues una infinidad de veces, y sobre todo como yo estaba en el nordeste de Francia, en un lugar que se llama Cœur la Petite, cerca de un monasterio benedictino en el cual me fue a consultar libros que son imposibles de consultar en otro lugar. Ahí sí vino bastante, y todavía tengo fotos de esta época que tengo en mi despacho con mucho cariño.
Y el verano anterior a su muerte, que estuvo en tu casa, ¿es cierto o no que le dijiste que se tenía que quedar contigo para poder aguantar, o no le recomendase que volviera a Barcelona?
No, lo que yo le dije es muy sencillo. Mira, tiene que ver con un fenómeno general. Como alguien tiene una enfermedad, la enfermedad tiene que ver tanto con la persona como con todo lo que le rodea. Y en realidad, como estás enfermo, lo que vives, dónde lo vives, con quién lo vives, tiene algo que ver. Y en esa época también se habló pues con Sergi, con Mónica, hablamos de que, oye, que se vaya a Pompey, porque en Pompey pues estaba recibido como un dios, y que ahí, estando tan lejos de lo que fabricaba la presión insoportable que él aguantaba, y tú bien lo sabes entonces, sí, pues igual, si hubiera podido cambiar, porque Andreas gastó una energía bestial en intentar lo imposible.
Es verdad. Y ahora una pregunta que, si quieres, no me la contestes, pero es tu opinión, ¿no?
Sí.
¿Tú qué crees que lo mató?
Lo mató el sistema.
¿Sí?
Tiene una cosa, desde siempre Andreas estaba frente al sistema como un niño frente al mar o a un precipicio. Y desde el día en el cual se puso en Madrid a hacer el trabajo sobre el síndrome tóxico, se enfrentó con una infinidad, y tú bien lo sabes, de cosas que tienen que ver con la ferocidad ciega del sistema actual, que nos está demostrando de que no puede sobrevivir tal y como es. Como Andreas no era alguien malo, ni capaz de hacer las maldades que igual le hubieran permitido mantener la pelea y ganar, ¿por qué no? Pues se pudo el sistema, porque el sistema es un no un corruptor, pero un destructor de individualidades. Actualmente estamos viviendo un tiempo en el cual el individuo no tiene casi ninguna posibilidad de existir si quiere tener, aunque sea la más mínima posibilidad de anunciarse tal y como es, entre medio de esta máquina de matar personas que es la que determina, entre comillas, lo que son nuestras vidas.
Entonces, aunque Andrea se ha desencarnado, ¿tú crees que está entre nosotros?
En lo que toca a mí, te diré que mientras alguien se acuerda del otro, nadie nunca jamás muere.
Muy bien. Eres un maestro, André.
Solo soy un amigo.
Gracias.
Vale.
Buena nit.
Adiós, buena nit.
Sergi, han quedat coses pendents, tenim temps ara per parlar una mica amb tu, no passarem més trucades perquè compreneu que si no, no pot parlar el protagonista, Sergi?
Uh-huh.
A veure, ens explicava l'André que es comunica amb el teu pare.
Doncs no ho sé. Jo sé que ella em va comentar fa qüestió d'uns 4 anys, una cosa així, que sí, que havia realitzat una psicofonia i que havia obtingut pues algun resultat, però jo aquesta cinta no l'he arribat a sentir mai. No ho poso en dubte, simplement dic la meva opinió. Meva opinió és que m'hagués agradat sentir-la per opinar. El que sí és cert és el que ha explicat de la meva mare, això sí.
Explica.
No ho ha explicat ell, això de que la meva mare sí un dia va tenir... va sentir la veu del meu pare i va dir això. Jo li al míster que no se preocupe.
A mi també m'ho va dir l'Antonio Rivera,
Això és cert.
Ho sabies, no, el de l'Antonio Rivera? Que també li va comunicar una cosa per la teva mare. Al revés va ser.
Sí, en aquest cas va ser l'Antoni qui ho va sentir, segurament, no?
Sí, sí, i li va dir, i es veu que la teva mare va dir, pues si això doncs solament ho sabia ell. O sigui, creus que es podria comunicar però a través d'una psicofonia?
Jo no ho he intentat personalment, tampoc ho necessito, no? Penso que qui vulgui realment saber com era o quina era la seva línia, allà estan els seus llibres i tota la seva obra. És una mica el que intento recollir a la pàgina que faig. No?
Tota la seva obra, que pots recordar l'adreça curta. Que digues.
No, digues.
HTTP, dos punts, dos barres, V baixa, és a dir, 3 W, punt.
Lanzadera.
Punt.
Com.
Barra.
AFK.
És la pàgina de l'Andreu. Escolta, tu també, Pere, què ens volies comunicar sobre una trobada que hi haurà al Montseny de l'Andreas?
A veure, molts dels amics de l'Andreas, potser això ja ho saben, el 14 de maig del 94 ens vam trobar per primera vegada tots, un grup de gent, érem bastants, uns 80, per primera vegada el lloc on vam adoptar un arbre, un faig, molt maco, i bé, vam decidir que aquell seria un lloc pues, que cada vegada que volguéssim recordar, trobar-nos a tots i, bueno, recordant altra vegada l'Andreas, era un punt de trobada força maco. I hem anat pujant més o menys de forma regular i ara el... el
17?
A veure, no, el 16 de maig. 16 de maig, diumenge, que ara queda una mica, s'està preparant una altra trobada. Això queda per confirmar algun detall que probablement a través d'aquest programa els amics podrien puntualment saber si es farà el 16, jo penso que sí, i vamos, penso que el punt de trobada podria ser perfectament el lloc que és, com molts saben i els que no ho saben pues ara poden anotar-s'ho, és a Sant Marçal,
a l'ermita.
L'ermita de Sant Marçal, i potser allà és el punt de trobada.
A l'hostaleria.
A l'hostaleria.
Que hi ha un fantasma.
Exacte, encara hi és. Encara hi és.
Sí, ja porto... Ja conec la història, eh? Ja he estat allà investigant-ho. Tu vinies amb mi.
I tant.
Escolta, tu d'això no sabies res de l'hostaleria.
A l'hostaleria, no?
A prop de l'arbre del... I fins i tot hi ha un quadre que allà al primer pis...
Sí, una figura enigmàtica que sembla que va estar present físicament allà cents d'anys enrere, no?
Això és una hostaleria amb pedigrí.
I tant.
Què vols afegir, Sergi? És el moment de fer-ho. Totes aquestes persones, i ho reconec, que se n'aprofiten del nom del teu pare, que organitzen coses pel nom del teu pare, i promocions, i congressos, i no ataco ningú, no? I notícies, i reportatges, i són els que interpreten la seva obra, els seus enigmes, el seu pensament. Què opines? Què dius?
Doncs ho trobo una mica trist i lamentable, no? A veure, el que he d'entendre com a fill és que, doncs, que per les característiques que va tenir el meu pare, o sigui, per la importància, si vols dir-li així, és clar, jo sempre parlaré subjectivament dins d'aquest camp, doncs, és evident que va ser una persona que va despuntar i això, doncs, porta que molta gent pugui estar interessada en la seva obra, però sincerament penso que no hi ha ningú que es pugui otorgar el dret de dir que és l'interpretador de les obres del meu pare i tot això. Jo crec que cadascú, el que pretenia el meu pare, sincerament, era la llibertat de pensament de l'individu, o sigui, no està supeditat a interpretacions de terceres persones, i això està clarament demostrat en la pràctica totalitat dels pròlegs dels seus llibres, en tota la seva, al llarg de tota la seva obra també, no? Radiofònica i amb altres mitjans.
Literària.
I literària, evidentment, sí. I penso que allà ell el que sempre va pretendre va ser donar elements de judici suficients. Per això moltes vegades les seves obres no són molt, molt àgils de llegir, perquè estan exhaustivament documentades, i penso que no cal tot això. No cal. I és més, em desagrada, no?, que certs personatxillos s'intentin aprofitar d'això, no? Per col·locar ells la seva pròpia obra. O sigui, penso que és una falta d'idees molt...
D'ètica.
No només d'ètica, perquè ja amb això ja, mira, no s'hi pot fer res, no? però d'idees.
I també de personalitat.
Molt bé.
Exacte.
Agraïm molt, en nom de tots els oients, et vull donar les gràcies que hagués vingut per primera vegada, no? I que en nom de tots els seguidors del teu pare i de tots els oients, i que tornis aquí el dia que fessem aquesta taula redona, i quan es tingui que parlar de l'obra del teu pare, aquest programa està obert a tu i a tots, i a l'obra del teu pare. Gràcies també, Pere.
De res, gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Gràcies, Sergi, i ens tornem a veure. No han pogut intervenir per falta de temps el doctor Joan Oró, Albert Rubio, Josep Cuní, Rosa Torrents, Pere Ribas, Joaquim Metitieri. Un altre dia ho faran, però gràcies a tots els que han intervingut amb el programa d'avui. Gràcies.
Les darreres setmanes que va estar amb nosaltres, en acabar el seu programa, li preguntava: Faber, com et trobes? I ell em responia: avui estic bastant fumut, però vaja, des que t'he vist a tu ja em trobo molt millor. I es posava a riure amb un cert aire de picardia. Per tots aquests motius, avui, en entrar en aquest locutori, us confesso que he sentit un gran buit. En tot això que us explico, podeu comprovar que l'Andreas Faber-Kaiser era un home amb una gran fortalesa d'ànim, un home que encarava la vida amb valentia i optimisme, fins i tot en els moments més difícils. Per tot això, tinc la més completa seguretat que ell no voldria per res del món que el programa d'avui es convertís en un rosari de condols, lamentacions, queixes o greuges. També imagino que molts, en aquests moments, s'estaran preguntant si més endavant pot existir la possibilitat que Catalunya Ràdio es torni a fer un programa de les característiques de Sintonia Alfa. Jo els demanaria que no em formulessin aquesta pregunta, perquè sincerament he de dir que no ho sé. És una cosa que entra dins del que és possible, però repeteixo, no ho sé. De tota manera, també s'ha de tenir en compte que no serà tasca fàcil trobar un substitut de la categoria de l'Andreas Faber-Kaiser.
Heu escoltat Catalunya Màgica, el programa d'antropologia fantàstica de Catalunya Ràdio.
Un recorregut setmanal de 2 hores de duració pel món màgic i misteriós de casa nostra, de la mà del professor Sebastià Darbó.
Catalunya Màgica. Cada diumenge a 1 de la matinada. Teniu una cita amb el misteri a Catalunya Ràdio.